amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 330, quan passen 5 minuts a la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Ernest Prunera, Jordi Sugranyes i qui us parla, Remei Herrera. I avui començarem parlant amb la regidora de Polítiques de Gènere i Feminismes, Mònica Laborda, sobre les activitats organitzades amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, que es commemora el 25 de novembre. També parlarem amb Lídia Ponsatí, del Consorci per la Normalització Lingüística, sobre la formació de parelles lingüístiques que va tenir lloc ahir a la biblioteca. Coneixerem una mica més la tasca de Protecció Civil, que recentment ha renovat la seva junta, i ho farem amb el seu president, en Marc Berenguer. I acabarem parlant amb el Joel del Centre d'Esplai i l'Estel, una històrica entitat a la vila que aquest cap de setmana celebra el seu 35è aniversari. Un cap de setmana farcit d'activitats com ara l'espectacle Cabaret Elegants, el 40è aniversari de Ripollet Sardanista o el concert de tardor de la Coral Els Pinatons. De tot això i més en parlarem fins les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Prop de 2.400 persones van gaudir la nit de dissabte de l'experiència del Survival Zombie a Ripollet, juntament amb els milers de persones que omplien els carrers de la ciutat per viure en directe aquest real game amb temàtica zombie. L'edició va començar amb un minut de silenci en record de les víctimes de París. Ens dona més detalls Jordi Sugranyes.
L'escena inicial al recinte firal estava ambientada en una era postapocalíptica, en la que, per sorpresa del públic, el regidor de Joventut, Oriol Mor, en va formar part. Mor va simular dirigir-se als presents amb un missatge de tranquil·litat i seguretat, quan un dels actors li va trencar al cap una suposada ampolla de vidre. A partir d'aquí van ser 7 hores d'intens joc on els supervivents s'havien d'anar superant proves a les escenes ubicades als edificis més representatius de la ciutat, mentre intentaven evitar els zombis, que inicialment eren una cinquantena.
Sentim ara una petita peça preparada pel nostre company Marc Mata, amb fragments de declaracions tant dels participants com del propi regidor Oriol Mor.
Què representa per Ripollet acollir un esdeveniment com és el Survival Zombie?
Doncs un repte més dins de Ripollet, perquè mai havia succeït això i tenia moltes ganes d'acollir doncs, el que és un esdeveniment que atrau tanta gent i és tan esperat aquí.
Avui, a part del Survival Zombie, també hi ha hagut unes altres activitats com el Ripostoc o el Ripotapas. Suposo que ho veieu com una bona oportunitat d'incentivar la vida social i econòmica del poble.
Sí, la intenció ha sigut aquesta des del primer dia, que ha sigut doncs, donar aquesta vida que creiem que era nosaltres necessari, és a dir, un dia, un 14 de novembre, on no succeeix res a Ripollet, doncs donar-li aquest boom de tenir aquesta iniciativa més.
I per què Ripollet?
Perquè creiem que necessita estar al mapa i és una ciutat que té molt a dir i té molt a fer.
Como me he quedado un poco impresionado por la novedad, estoy que, mira, ahora no han dejado solo los zombies. Estamos pateando Ripollet y la verdad que es divertido toda la gente como ha salido con la novedad, la verdad. Lo que más me gusta es ver el ambiente por la calle y creo que hay gente que se lo está pasando muy bien.
Bien, bueno, hay que correr muchísimo y se pasan muchos nervios, pero la verdad que muy bien, la experiencia muy buena. Lo que son las pruebas, vas vagando sin saber muy bien a dónde vas y además en el momento en que te encuentras una prueba muchas veces pues no es la que te toca o quizás es imposible casi entrar.
¿Os orientan bien?
No, para nada. Estamos muy perdidos todos.
¿Qué nota le pondríais al evento?
Sí, bueno, yo de momento le pongo un 7. 7.5, 7.
La verdad que yo no me esperaba que fuera así, ¿eh? Y las pruebas, la verdad que cansa, porque cansa. Corren mucho estos zombies, pero de momento todo bien.
Es difícil que la gente no vaya con expectativas de intentar ganar esto porque no lo gana casi ni Cristo.
Si lo hacen el año que viene, que no se lo piensen dos veces y lo prueben. Es una experiencia que te vas a llevar. Muy bonita.
Els jugadors van poder compartir el joc en temps real a través de les seves xarxes socials, no només a través del telèfon mòbil, sinó també mitjançant el Social Tattoos, un adhesiu amb un xip facilitat per Vodafone You, a través del qual van realitzar més de 2.000 fotografies de l'esdeveniment. Daniel Navarro i Alejandro Herreros van ser els que van aconseguir superar les 12 proves repartides per tot el municipi, emportant-se com a regal llibres i un joc de taula sobre zombis.
I un parell de dies després, el regidor de Joventut, Oriol Mor, agraïa en nom de l'Ajuntament la reacció i participació de la ciutadania durant les activitats organitzades dissabte.
Mor va expressar la seva satisfacció per com l'expectació creada finalment es va convertir en participació.
Sí, sabíem que, o sigui, que Ripollet acolliria molta gent, però no sempre amb el que dèiem, no? Sempre la gent estava expectant a veure què passava, què succeïa. El que no sabíem és que aquesta expectació, doncs, realment, doncs faria un... Bueno, es giraria cap a la positivitat, no? La convivència, el civisme, no? Les ganes de passar-s'ho bé, el passar una nit en família, i això és el que més, doncs, a nosaltres ens valorem i ens ha impactat, no?
El regidor reconeix que hi ha coses a millorar i que amb 2.400 participants és normal que es produïssin petites lesions i caigudes, però assegura que no hi ha cap incident remarcable. Aquesta setmana la regidoria mantindrà reunions de valoració amb tots els organitzadors implicats, com ara Real World Games, la Unió de Botiguers i els paradistes del Mercat Municipal, així com també el Gremi d'Hostaleria, per tal de fer publicar una valoració conjunta i detallada de l'esdeveniment. Mor ja ha avançat que no descarta una segona edició del Survival Zombie a Ripollet per a l'any vinent.
Quant a les activitats paral·leles, la Unió de Botiguers de Ripollet, per la seva part, també ha fet una valoració del Ripostock molt positiva.
L'entitat assegura que va haver-hi més gent que mai. És en una jornada per donar-se a conèixer o recordar on estem, a banda de destacar que la venda, en general, també va ser molt bona. La Unió de Botiguers de Ripollet creu que va ser un encert organitzar el Ripostock i el Ripotapes aprofitant el Survival Zombie, i apunta que la seva nova línia de treball consisteix en coordinar actuacions i treballar de la mà de les entitats de Ripollet. Pel que fa al mercat municipal, els paradistes també estan molt contents de la primera edició del Ripotapes en veure superades totes les seves expectatives.
I Ripollet es va sumar el passat cap de setmana a les mostres de rebuig pels atemptats de París de divendres 13 de novembre. L'Ajuntament va publicar a Facebook i Twitter un missatge de condemna del terrorisme i de solidaritat amb les víctimes de la capital francesa, però les mostres de condol es van repetir en d'altres esdeveniments de dissabte i diumenge.
Així va passar també a la Survival Zombie de dissabte i a diverses activitats esportives tant de dissabte com de diumenge. A més, la secció local d'Esquerra Republicana va emetre un comunicat de solidaritat amb les víctimes i de condemna al terrorisme. A més, van instar l'Ajuntament a convocar un minut de silenci. Altres partits, com ara el Partit de Socialistes, Ciutadans o el Partit Popular, també van utilitzar les xarxes socials per mostrar el seu rebuig.
I a partir del mes de desembre hi haurà una nova línia de bus directa entre Ripollet i Sabadell. Serà la nova línia B5, una reivindicació històrica dels ciutadans de Ripollet, segons el regidor de Mobilitat i Transport Públic, Fran Sánchez. La línia B5 complementarà la B2, la que passa per Cerdanyola i Barberà, abans d'arribar a la capital de la comarca.
El servei començarà a 6:45 del matí des de Ripollet i recorrerà tot el municipi aturant-se les parades habituals. Després anirà fins a Sabadell, a l'autopista, on s'aturarà les parades més sol·licitades, com ara la zona comercial, l'Hospital Taulí o l'estació d'autobusos de Sabadell Centre. Inicialment sortirà un autobús cada 2 hores, tot i que la seva freqüència s'anirà ajustant. A les 9 del vespre sortirà l'últim autobús de Sabadell cap a Ripollet.
I al Parc Gaudí estan a punt de finalitzar les tasques de substitució del sistema de rec i també de canvi d'arbrat. Els treballs formen part de l'adaptació a la normativa sobre la prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions de rec que el Servei de Parcs i Jardins Municipals està portant a terme a totes les zones verdes que disposen de xarxa de rec per aspersió.
El sistema de rec que s'ha instal·lat al Parc de Gaudí és més sostenible que l'anterior, ja que evita pèrdues i el creixement de males herbes. A més, al parc s'estan plantant arbustos que requereixen poca aigua i que s'adapten millor a les condicions climàtiques del nostre entorn. El regidor de Parcs i Jardins, Ramiro Moldes, ha explicat que aquestes adaptacions s'aniran realitzant paulatinament a tots els parcs i jardins de la ciutat.
I el grup municipal de Ciutadans presentarà una al·legació a les ordenances fiscals per demanar la rebaixa de l'IBI, reduint el coeficient del 0,8% que l'any passat imposava l'Estat al 0,7% que enguany podrien aplicar pels immobles d'ús residencial.
El portaveu municipal de Ciutadans, Josep Gavarra, ha assegurat que aquesta retirada és possible i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de partits municipals i de la societat civil ripolletenca per aconseguir la rebaixa de l'IBI.
Què és el que demana Ciutadans? Demanem, sobretot, que el govern reconsideri aquesta proposta i que accepti rebaixar l'IBI perquè pensem que és possible. Apel·lem a la seva responsabilitat. També apel·lem a la responsabilitat dels altres grups de l'oposició, que ens consta que ja n'hi ha algun que també va pel mateix camí. Pensem que la situació actual, la situació econòmica i la situació de molts ciutadans de Ripollet farien que veiessin amb bons ulls doncs, que el seu rebut a l'IBI es pogués rebaixar.
Per altra banda, Ciutadans demanarà a l'equip de govern, a través d'una moció, que reclami una implicació de tots els organismes supramunicipals amb competències en la matèria de la neteja del riu Ripoll. L'objectiu és endegar una campanya de conscienciació ciutadana per part de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament i que impliqui la recuperació d'aquest espai natural.
L'alcalde de Ripollet, José María Osuna, serà un dels ponents a l'Assemblea Comarcal que les candidatures alternatives del Vallès, les CAP, celebraran demà a l'Ateneu de Cerdanyola del Vallès. L'acte adreçat a militants i simpatitzants començarà a 9:45 del matí i porta per títol Línies polítiques estratègiques de les CAP.
L'assemblea serà oberta per l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, i també hi participaran altres membres de les CAP en presència a les institucions, com ara Núria Gibert, regidora de Sant Cugat i consellera comarcal, i Quim Duran, regidor a dia i diputat provincial.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Prou.
Diguem prou a la violència masclista. La implicació de tothom és essencial.
La Diputació de Barcelona i els ajuntaments lluiten contra la violència masclista amb programes de prevenció, detecció, atenció i recuperació.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
Diputació de Barcelona.
I com acabem de sentir, dimecres vinent es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Ripollet s'hi sumarà amb diverses activitats organitzades per la Regidoria de Polítiques de Gènere i Feminismes i la Taula de Dones de Ripollet. El mateix dimecres a les 12 del migdia hi haurà la lectura del manifest per a l'erradicació d'aquesta xarxa xacra social. Per explicar-nos més activitats d'aquest dia tenim els estudis de Ripollet Ràdio la regidora Mònica Laborda. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Expliqui'ns una miqueta què és el que reivindica aquest manifest que es llegirà el dia 25.
Bueno, el dia 25 és el dia en què els organismes internacionals, les associacions activistes de dones i governs, reuneixen forces per alçar la veu i recordar a la societat la gravetat del problema de la violència de gènere. I és això el que volem recalcar des de la regidoria, que hem de reforçar i fer esforços tot Ripollet en aquesta xacra que tenim en la nostra societat.
Mm-hmm. A banda de la lectura del manifest, s'han organitzat altres activitats. Dimecres a la tarda hi ha més actes, com un cinefòrum, un berenar. Expliqui'ns una miqueta en què consistiran.
Sí, el cinefòrum i el berenar és una activitat feta per la taula de dones. La taula de dones a Ripollet va reunir-se allà per organitzar el cinefòrum del dia 25 de novembre. I bueno, la comissió de treball està composada per diverses entitats del municipi, com ara Dones per la Igualtat, l'Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, l'Associació Cultural Ja Matuset, el col·lectiu La Careta, Teatre Amateur, Dones de la Comunitat Musulmana i l'Associació Cultural Balafon, així com el Patronat de Cultura i la nostra Regidoria de Polítiques de Gènere i Feminismes.
Mm-hmm. Que són les que es reuneixen per organitzar una miqueta aquest programa. Sí. Ens han comentat que el tema del cinefòrum enguany no s'ha escollit una pel·lícula, sinó que seran com diversos curtmetratges i peces, no?, per comentar.
Hem escollit 4 curts perquè ens semblava més adient per fer un debat. En cada curt obrirem pas a les opinions de la taula de dones perquè el que volem fer sobretot és una obertura d'ús de la problemàtica que tenim, no? I passarem als curs del sàndwich de Mariana, a l'ordre de les coses, donar-li un cop a una nena, una campanya que es va fer a Itàlia, i provem-te amb una cosa.
Hem de dir que també el 28 de novembre, dissabte de la setmana vinent, hi ha previst un taller d'autodefensa per a dones. Com sorgeix aquesta iniciativa? Per què això de l'autodefensa?
A veure, n'hi ha noies que de vegades es bloquegen, hi ha hagut molts de casos que no són capaces de defensar-se davant d'aquest tipus de violència. O sigui, a mi em
quan parlem ja de violència física.
De violència física. Jo vaig fer aquest taller i m'ho va fer una psicòloga feminista que havia estat violada i ens contava com a plena rambla a les 5 de la tarda un home li agafava del braç i ella es va quedar paralitzada, no va poder cridar i és més comú del que ens pensem. El nostre cervell en aquest moment es bloqueja i hem de tenir eines prèvies per enfrontar aquesta situació. Llavors, crec que totes hem de tenir una mica unes nocions prèvies de defensa feminista i és aquesta raó perquè hem escollit aquest taller.
Molt bé. No sé si a banda d'aquestes activitats adreçades doncs, a la població adulta, podríem dir, també en feu activitats a les escoles per educar una mica, no?, contra aquesta xacra social.
Sí, tant. Per nosaltres no n'hi ha educació sense coeducació, no? I de vegades depèn molt de la visió que tingui el mateix mestre, de que el mestre s'ho cregui. Nosaltres fent recolzament a tots els professors, fem una oferta molt gran d'activitats, de tallers encarades a les escoles, però són les mateixes escoles les que escolleixen els tallers que volen o si en volen fer o no. Llavors, nosaltres és el nostre deure de fer hincapié a tots els professors de la gran necessitat que tenim i que tots els nens i nenes tinguin una formació en feminisme.
A més, de fet, aquesta xacra social, la violència, s'ha de tocar i veig que ho esteu agafant d'aquesta manera des de molts àmbits i molts punts de vista, no? Perquè hi ha l'educació, però també hi ha l'autodefensa per a les dones, doncs que ja no se'ls pot fer aquest treball previ de prevenció davant de la violència inicial, no?
Clar, el servei d'atenció a les dones doncs sol encarar molt en ajudar les dones que estiguin patint una situació de violència de gènere. Però és el nostre deure, sobretot, actuar en la prevenció. És la clau per canviar la societat. Penseu que la societat en 50 anys no ha canviat gaire en el masclista que patim. I ho veiem amb els joves actualment als instituts, com encara i als col·legis, no? Que veus que la pubertat, els canvis que fan, en comptes d'anar avançant en aquest sentit, veus com controlen a les nenes, com les tractes com a objectes, i és el que hem d'evitar. O sigui, la prevenció és bàsica per nosaltres.
Mm-hmm. Des del seu punt de vista, quines són les eines per això que s'han de fer servir en general, a part de la coeducació, com deia, no?, per eliminar o reduir al màxim possible la violència de gènere, també pel que fa a les dones i als homes, què hem de fer?
Home, primer conscienciar tota la societat, no? Quan tinguem casos de veïnes que veus que estan maltractant i que moltes vegades, no?, es mira com un cas, una problemàtica de la llar només, no? No volem anar més enllà de què està passant o ajudar la nostra veïna. O sigui, hem de fer totes un canvi, tots a la ciutadania, perquè detectin el que és la violència vers les dones i actuem totes. O sigui, nosaltres com a ajuntament podem fer una sèrie d'accions, però si la ciutadania no ens recolza, si no canvien una miqueta en aquest sentit la mentalitat, serà molt difícil. O sigui, és una activitat de totes en un conjunt.
Uh-huh. A Ripollet tenim una eina important, que és el protocol d'actuació davant de casos de violència de gènere, que continua treballant i que a més aquests dies es torna a reunir.
Sí, tant. O sigui, el nostre protocol és un document viu, o sigui, vull dir que constantment ens hem reunit amb tots els agents de cara a seguir treballant, perquè de vegades pot caure en l'oblit i perquè cada departament té les seves dinàmiques, les seves problemàtiques, i el dia a dia doncs, a vegades s'ha doncs, de buscar una mica l'estona, el temps, per dedicar-li aquests minuts a fer una base de dades de les dones que pateixen maltractament, d'estar darrere dels seus casos. O sigui, és una feina una mica de pique pedra en aquest sentit d'anar cap a aquests professionals i fer-los veure la importància, no?, que té.
Mm-hmm. Doncs tenim aquest protocol i també tenim aquest punt, no?, d'atenció a la dona a Ripollet, que tothom que tingui necessitat, ja sigui per informació o per tenir un cas de violència, es pot adreçar, no?
Exactament, el CIAT volem fer molta més difusió, de fet ara tinguem un recolzament administratiu, o sigui, perquè sempre amb les retallades és el servei que... És un dels serveis, no?, que s'han fet més hincapé en les retallades i ara el nostre ajuntament i bueno, la nostra política és clarament feminista i hem d'impulsar el servei. O sigui que ara mateix amb el recolzament administratiu que tenim doncs podrem donar cabuda abans a les problemàtiques de les dones amb violència de gènere i no, sobretot faig un... Bueno,
una crida,
no? Sí, perquè moltes vegades encara n'hi ha gent que no coneix el servei i pròximament farem molta més difusió perquè és un servei que té l'Ajuntament de recolzament molt important que pot ajudar no solament a les dones, que ara farem a més treball amb els seus fills, sí, perquè entenem que encara que la psicòloga atengui i ajudi a aquestes dones, els seus fills també han de seguir aquest procés d'acompanyament.
Perfecte. Doncs de moment adrecem a tothom a participar en aquests actes del dia 25 i també del dia 28, que cal, em sembla que inscriure's per poder participar, o sigui que ja tenen temps i estan avisats. Mònica Laborda, regidora de Polítiques de Gènere i Feminismes, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies
per haver-nos
visitat. Gràcies, bon dia.
Que vagi bé.
Gràcies.
El 91.3 Info.
Ahir dijous va tenir lloc la primera de les quatre xerrades programades per la Regidoria de Solidaritat dins el cicle Construïm un món solidari, que compta amb la col·laboració de la Fundació Internacional Olof Palme i la Diputació de Barcelona. El tema va ser la construcció d'una economia solidària amb les finances ètiques i la inversió responsable, a càrrec de Xavier Amat, i va tenir lloc a l'Associació de Veïns de Can Mas.
La propera setmana tindrà lloc les altres tres xerrades sobre temes com l'explotació laboral, el comerç just o el repte humanitari dels refugiats i immigrants. El regidor de Solidaritat, Fran Sánchez, explicava així els objectius de les xerrades.
Pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat que es viu en espais públics pel que fa a la violació dels drets humans, especialment si hi ha conflictes armats. Afavorir les possibilitats que ofereix la democràcia participativa i el desenvolupament sostenible. També es pretén facilitar les entitats, instituts, els centres cívics, a la biblioteca en si, etc., tot el tipus d'equipaments, el foment dels valors, de la pau, la solidaritat i la lluita pels drets humans.
També s'han programat dues xerrades a l'Institut Lluís Companys sobre extremisme ideològic i xenofòbia, que han tingut lloc aquesta setmana. Les xerrades tindran lloc a diferents espais del municipi, com ara les associacions de veïns de Can Mas i Can Vargas, amb l'objectiu de portar-les als barris. El regidor de Solidaritat i Inclusió també va explicar que es tracta d'iniciar una nova etapa on la ciutat participi activament i es potenciï el diàleg i el debat sobre temes solidaris. Aquesta reactivació de la regidoria es va iniciar amb les assemblees i les jornades Refugees Welcome. L'objectiu és seguir treballant per tal que les entitats i persones a títol individual es puguin seguir reunint i fer projectes de solidaritat i cooperació.
Aquesta regidoria ha començat amb molta força pel tema dels refugiats i allà es va comentar a les assemblees. Si realment la gent volia fer només refugiats o volia continuar fent una comissió, fent encara que sigui un grup de gent que es conjunten en assemblea per continuar fent temes solidaris. La gent estava molt a favor, en la qual creiem que alguna cosa xula podem fer. La nostra intenció també és juntar-nos amb tot tipus d'entitats per veure si podem fer també... Bueno, està tot en projecte, tant amb entitats com a persones a nivell individual. Nosaltres treballem conjuntament amb el José María, la nostra intenció és aquesta, que torni a aquesta senda que tenia en el 90, molt bona i que a més ha demostrat sempre Ripollet que ha sigut molt solidari, no?
Segons Sánchez, amb un pressupost anual de 6 euros, l'àrea de solidaritat estava morta. Un pressupost que el regidor confia poder ampliar de cara a l'any vinent.
El centre obert La Placeta va iniciar dilluns el nou curs amb un total de 60 infants. Aquest espai socioeducatiu que està en funcionament a Ripollet des de l'any 2002 ofereix als infants i les seves famílies una programació d'activitats amb una base pedagògica, socialitzadora, cultural i creativa que es concreta en forma d'activitats, tallers, sortides i fins i tot colònies.
La Placeta, que depèn de serveis socials de l'Ajuntament de Ripollet, atén diàriament un total de 60 infants d'edats compreses entre els 3 i els 12 anys en horari de 5 a 7 de la tarda, amb el mateix calendari que les escoles. Els educadors socials de serveis socials són els encarregats de gestionar l'espai.
I aquest diumenge torna una nova edició de la Jugateca Ambiental. Durant aquesta setmana se celebra la Setmana de la Prevenció de Residus. Per això la Jugateca ha organitzat aquests dies diferents activitats on el reciclatge i la reutilització de deixalles seran els protagonistes. Les cites amb la Jugateca començaran aquest diumenge a les 11 del matí al brollador del Parc dels Pinatons.
Sota el títol Recicla Artistes, fem art amb les deixalles, els participants d'aquest taller de la Jugateca Ambiental podran conèixer maneres de reciclar les deixalles per crear escultures o eines que ens poden ser ben útils. L'activitat no requereix inscripció prèvia i és gratuïta. En el marc d'aquesta setmana de la prevenció de residus, la Jugateca organitza un altre taller aquest pròxim dimecres, 25 de novembre, a les 5 de la tarda. Es titula Construïm un escalfador amb material reciclat i es realitzarà en aquesta ocasió a la Casa Natura. En aquest cas sí que cal inscripció prèvia perquè les places són limitades. Les inscripcions es poden fer als correus casadenatura@gmail.com o mediambient@ripollet.cat.
La Biblioteca Municipal va acollir ahir a la tarda la presentació de les parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la Llengua. En total es van formar 11 parelles que podran participar en diverses activitats per aprendre el català. Per parlar-nos d'aquesta nova edició tenim al telèfon a Lídia Ponsatí de l'Oficina de Català de Ripollet. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Lídia, explica'ns una mica quin és el perfil de les persones que volen aprendre català i que s'han apuntat a aquest programa.
A veure, hi ha una mica de tot. El perfil és principalment doncs, gent que ve de fora i que li costa doncs, parlar el català, diguéssim, en una situació normal i quotidiana. I si no, també tenim doncs, gent que ja fa temps que és aquí i que ara, doncs, pel que sigui, pels motius que sigui, doncs, que volen començar a parlar en català.
En general, tothom en sap una mica de català o no?
Sí. Sí, el mínim que demanem per tenir una persona voluntària és que ja puguin fer una conversa mínima, perquè si no, no té sentit, perquè si no els trobarien i no parlarien, llavors han de tenir un mínim.
Uh-huh. Han de quedar una hora a la setmana durant quant de temps?
Durant aproximadament 10 setmanes. Això és el que marca, diguéssim, una parella lingüística, que són entre dos i tres mesos, aproximadament.
Imagino que el que s'acostuma a fer és a realitzar alguna activitat o fer un cafè. Com es munten aquestes trobades?
Doncs les parelles normalment el que sí, el que acostumen a fer doncs, és el primer dia van a fer un cafè, fan una mica de contacte, de què els agrada, què no. Llavors hi ha gent doncs, que va a caminar, hi ha gent que va doncs, a excursió algun dia en algun museu o en alguna exposició. Això depèn una mica de la relació que s'estableix entre les dues persones.
Hi ha altres activitats per això, com el Club de Lectura Fàcil. En què consisteix aquesta activitat?
Aquesta activitat, que la promou la biblioteca, diguéssim, d'aquí de Ripollet, es tracta doncs, de comentar llibres que són de la literatura catalana o de la literatura estrangera, que els adapten a lectura fàcil, és a dir, que són, no és amb la versió original, sinó que adaptat per persones que els costa llegir en català. Llavors el que fan és es troben per comentar el llibre i aprofites doncs, ja per xerrar, per inserir-te en el món de la cultura.
Mm-hmm. També poden aconseguir aquestes parelles descomptes en diversos comerços on també són atesos en català.
Sí.
Quants comerços són aquí a Ripollet que participin?
Aquí a Ripollet hi ha 26 comerços i 6 parades del mercat municipal. El que passa que és que no hi ha descomptes en aquests comerços.
No?
No. Els descomptes més aviat són per coses més d'entitats i de...
D'espectacles.
Exacte. En els comerços l'únic que poden anar a fer-hi és a practicar, diguéssim. Van amb la parella, doncs aprofiten per anar a comprar, no? I llavors, si van en aquests comerços, doncs els atendran en català.
Mm-hmm. La idea llavors és que també puguin assistir, com deies, amb certs descomptes als espectacles de l'Associació d'Espectadors, per exemple, no?
Exacte.
És ideal, per això, poder anar a veure algun espectacle en català? Creus que ajuda molt, no? És com quan vols aprendre anglès i diuen sempre veieu tele en anglès, no?
Exacte. Sí, la immersió, diguéssim, és l'ideal, no?, d'una persona. Llavors, l'immersió ja no només és amb el fet de parlar amb algú, sinó el que tu dins, no?, escoltar, consumir, diguéssim, literatura, teatre, la ràdio, la televisió, tot això, com més s'empapin de tot això, doncs més fàcil és la immersió, diguéssim.
Mm-hmm. Com dèiem al principi, heu format 11 parelles, teniu demanda d'aprenents, falten ensenyants, com va això ara?
A veure, aquesta vegada hem tingut una mica menys de parelles que habitualment. Llavors, el que sí que ahir van venir més persones a informar-se del programa, aprenents, i podrem fer més parelles. Però sí que potser en aquest ens caldria fer una miqueta de crida, no?, de que la gent que vulgui doncs parlar-lo, practicar-lo, doncs que s'animi i que faci el pas.
Encara són a temps, no?, d'apuntar-se.
Sí, el voluntariat no té un termini d'inscripció, sinó que sempre que hi hagi voluntaris o aprenents es poden fer parelles.
Doncs animem a tothom a adreçar-se a l'oficina de català de Ripollet. Lídia Ponsatí, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Vinga, adéu.
Esteu escoltant Info.
I parlem de més activitats. La setmana vinent el Casal de Joves acull un taller d'edició audiovisual adreçat a joves d'entre 18 i 30 anys. El curs compta amb dues sessions que realitzaran dimarts i dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre. Ernest Prunera.
El taller d'edició audiovisual és un curs gratuït de 4 hores en total que organitza la Regidoria de Joventut. Cal inscripció prèvia al correu cafetorripollet@gmail.com o a través del Facebook cafetorripollet.
Esteu escoltant Info.
Des del 25 d'octubre, Protecció Civil de Ripollet té una nova junta, la qual ha posat en marxa un servei d'atenció al ciutadà i té previst fer més pròxima l'entitat als veïns. Per donar-nos més detalls de les accions de Protecció Civil de Ripollet, tenim els estudis de Ripollet Ràdio al seu nou president, en Marc Berenguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Marc, com es palesarà aquesta proximitat de l'entitat als veïns i veïnes de Ripollet?
Bueno, es té que fer notar a l'hora del dia a dia, no només que ens vegin per les festes, sinó que ens vegin a l'hora de consultar, fer alguna consulta, o volem parlar amb els de Càritas, també.
És a dir, que sou com una mena de mitjancers, potser, entre la ciutadania i altres entitats, o no?
Sí. Sí que es necessita, perquè la gent no sap on trobar-nos, no sap què fer si vol transmetre algun problema. Uh-huh. Bueno... és que fem bastantes més coses que no només sortir a les festes. Vigilem també que estigui tot bé, que les cloaques estiguin bé, que els extintors estiguin bé. O sigui, no només és sortir
a controlar les festes i ja està. Què més feu? Explica'm què més feu, a banda d'això. Més concretament, és a dir, quines són les últimes accions on no ens hem pogut veure? Em penso que
els zombis. En els zombis hem estat, que vam estar fent de sanitaris també, perquè som sanitaris. Uh-huh. Vam estar ajudant a la Creu Roja, tallant carrers, ajudant una mica a la Guàrdia Urbana.
I fent funcions auxiliars, podríem
auxiliar,
dir, també, no?
Sí, bueno, jo vaig traslladar personalment a 8 o 9 ferits, vull dir...
Déu-n'hi-do, això només a la survival zombi.
Sí, ferits, lleus. Però ferits, sí.
Molt bé. Recordem que el servei es pot trobar on esteu vosaltres, a les dependències de la policia local, sí, els dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Sí.
Aquest és l'horari on la gent pot acostar-se i fer les seves suggeriències, les seves demandes. Com està funcionant? Quina ha estat la resposta de la ciutadania a aquest servei?
Bueno, fa 2 setmanes que l'hem posat en marxa. També han sigut 2 setmanes difícils amb el tema dels zombis. Portem planificant aquest tema bastant de temps.
Sí, perquè a més fa poc que esteu com a nova junta.
Sí.
Com us ho esteu trobant a Ripollet, amb les entitats, ja siguin culturals, esportives, amb el mateix ajuntament? Quina és la resposta que heu tingut?
Bueno, de moment contents, perquè bueno, tenim ganes de fer coses i fer-les bé, que abans també es feien bé, però cadascú ho fa a la seva manera. Jo tinc una altra forma de fer i soc més proper a tothom. Llavors, vull anar... si no a totes, gairebé a totes, almenys amb les que sé que podem participar.
No, i la resposta que la resposta que heu trobat de
moment, de molt, bé.
Molt bé.
Molt bé. Perquè almenys saben on te poder-se dirigir, que ja és algo important.
Mm-hmm. Sou una entitat de voluntaris. No sé sí. si teniu el cupo ple o encara algú que estigui interessat s'hi pot bueno, adreçar.
Abans, si m'ho pregunteu fa un mes, us hagués dit com a voluntari, sí. us hagués dit que ens fa falta molta gent. En un mes hem pujat de 12 a 20, a 20 voluntaris. 22. Llavors, el que veia, el que vulgui venir té que ser bo, perquè...
Quan dius bo, a què et refereixes? Quins són els requisits?
Requisits.
Perquè una persona pugui formar part de l'equip de protecció civil.
Bueno, primer ha de tenir ganes i venir. I si diu que es compromet, venir.
Això ja, i això ja és un pas important.
Això ja és important, perquè tothom diu sí, sí, compta amb mi, i després el dia següent no et ve. A part, tots tenim cursos. Val? Uh-huh. Alguns tenen cursos de primers auxilis, altres de socorrista, altres inclús hasta d'escalada, altres dels primers auxilis, de bombers, vull dir...
Uh-huh. No, s'ha de pencar,
estem,
eh?
Estem preparats. Uh-huh. I sobretot el curs bàsic de protecció civil.
I amb aquestes 16-22 persones que em comentaves abans, creus que es poden cobrir totes les necessitats de tots els actes que es fan a Ripollet?
Sí, sí.
N'hi ha prou.
N'hi ha prou. Uh-huh. Amb 22 n'hi ha més que suficient. Inclús alguns els tindran que dir que descansin.
Bueno, fer jornada doble.
No estem preparats nosaltres, com a cos, perquè ens surtin els 22.
Quines són els propers esdeveniments o actes on us podem veure?
Bueno, l'acte més fort que teníem poder ara era els zombis. Ja han passat i ara faltaran les eleccions si ens volen tenir allà. Això ja és cosa de l'alcaldia i cosa d'urbanisme. I si no, doncs ja fins la nit de Reis, que és la més propera que tenim. Mm-hmm.
Perfecte. Molt bé, Marc. Doncs, escolta'm, moltes gràcies per venir als estudis de Ripollet Ràdio. Moltes gràcies, bueno, enhorabona també per la presència de Protecció Civil i esperem que no us haguem de caldre per moltes coses. No, com a sanitaris, com a mínim, no.
Això esperem.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Molt bé.
Esteu escoltant Info.
El Teatre Auditori del Mercat Vell i la Biblioteca de Ripollet acullen des de dimecres l'exposició Resistents i Deportades. La Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica se suma així a la iniciativa de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell de celebrar l'any Neus Català a Ripollet. L'exposició es podrà visitar als dos equipaments fins al 20 de desembre.
La mostra tracta la història de dones de diverses nacionalitats d'Europa resistents al feixisme i al nazisme i deportades a camps de concentració. L'exposició, però, fa especial èmfasi en les espanyoles i en la història del camp de Ravensbrück. Entre aquestes dones hi ha la figura de Neus Català.
Aquest diumenge al migdia es du a terme la primera visita comentada a l'exposició Art en Trànsit, que s'exhibeix al Centre Cultural fins al 13 de desembre. La visita és gratuïta i està adreçada a un públic familiar.
L'exposició Art en Trànsit presenta una selecció de 24 obres de 16 artistes procedents de la col·lecció del Centre d'Art La Panera de Lleida. S'han programat dues visites guiades per al públic familiar, que seran aquest diumenge, dia 22, i dimarts vinent, 24 de novembre. La visita de diumenge serà a 1:15 del migdia i la de dimarts serà a 8:15 del vespre.
Ritme, emocions i teatre es barrejaran aquesta nit a dalt de l'escenari del Teatre Auditori del Mercat Vell. L'Associació d'Espectadors presenta a les 9 del vespre l'espectacle Cabaret Elegance, que anirà a càrrec de la CIA Elegance.
Cabaret Elegance compta amb una escenografia original, una cuidada posada en escena i una successió de números de gran nivell. L'espectacle combina diferents tècniques de circ, com ara el trapezi, els equilibris o els malabars, acompanyant-ho tot amb bones dosis d'humor com a fil conductor. Escoltem Joan Ramon Gordo, president de l'Associació d'Espectadors.
Quatre personatges que fan circ realment molt interessants i, com diem aquí en el programa, no tot ha de ser de circ de soleil, eh? I en tot cas diem i defensem que aquí on no pot patir doncs no estava el bon circ, i en aquest sentit doncs segur que les persones que puguin venir a viure a veure aquest espectacle no quedaran decebudes. No és la primera vegada, de fet, que hem portat circ. Per nosaltres té una certa dificultat portar-lo per el tema de l'estructura del teatre, l'escenari, malgrat que és gran, doncs circ necessita doncs molts contrapesos, molts aparells, i a vegades és molt complicat per alçar i tot, no?
L'espectacle de la companyia Elegance comptarà abans del seu inici amb el vestíbul obert que anirà a càrrec de la Careta Teatre. El preu de l'entrada és de 16 euros.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Ripollet Sardanista celebrarà diumenge el segon acte de la commemoració del seu 40è aniversari. Serà un concert al Teatre Auditori del Mercat Vell, en el qual actuaran la Copla Mediterrània, la mezzosoprano Marta Valero i la Societat Coral del Vallès. L'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda.
Abans, a les 12 del migdia, Ripollet Sardanista realitzarà un altre acte commemoratiu al Centre Cultural, amb la projecció d'un audiovisual que repassarà els 40 anys de l'entitat. A les 2 de la tarda hi haurà el tradicional dinar de germanor a la Braseria Ripollet.
I la coral de l'Escola Espinatons celebrarà demà la segona edició del seu concert de tardor. Serà a partir de les 5 de la tarda al Teatre Auditori del Mercat Vell.
Les entrades es podran comprar demà dissabte de 12:45 a 1:45 del migdia i de 4 a 5 de la tarda. El preu serà de 4 euros. La coral Espinatons és un projecte que va néixer ara fa 5 anys, impulsat per Toni Santiago i Luc Olivier Sánchez.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El Consell d'Administració del Patronat Municipal de Cultura ha obert la convocatòria de subvencions per a les entitats culturals locals per a l'any 2016. El termini per presentar la sol·licitud i la documentació finalitzarà l'11 de desembre. La documentació es pot trobar íntegrament al web del Patronat, al Patronat Municipal de Comunicació, apmc.ripollet.cat, o bé també es pot recollir al mateix centre cultural.
Per atorgar la subvenció es tindran en compte aquells programes de les entitats que facin més incidència en el municipi, que afavoreixin les actuacions en zones o per a col·lectius deficitaris, o bé que promocionin la cooperació entre entitats o estimulin la participació, la creativitat o l'interès cultural i social, entre altres aspectes.
I la sala d'actes de la Biblioteca Municipal acollirà demà a partir de 12:45 del matí una nova sessió de l'Hora del Conte en anglès. En aquesta ocasió s'explicarà la història de Gina Ginger i Charlie Chives, dos amics i veïns que sempre s'estan barallant.
Aquesta activitat anirà a càrrec de l'Escola d'Idiomes Quitxanàs i va adreçada a infants a partir de 3 anys. Per participar en aquesta activitat, que forma part del projecte Nascuts per Llegir de les Biblioteques Públiques de Catalunya, cal inscripció prèvia.
Esteu escoltant Info.
I arriba ara a la secció esportiva de l'Info. Mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company, el Marc Mata. Molt bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Comencem amb les notícies. Lluís Sales es proclama campió del món de físic-culturisme a la categoria menys 65 quilos.
Sí, l'esportista del gimnàs Gali de Ripollet, Lluís Sales, es va penjar la medalla d'or el passat dissabte 14 de novembre al Mundial de físic-culturisme celebrat a Cornellà. Sales es va imposar en la categoria de menys 65 quilos, participant així de l'èxit de la selecció catalana. Dues setmanes abans, el ripolletenc havia quedat en tercera posició a l'Open de Catalunya, aconseguint així classificar-se directament pel Mundial.
Tres corredores del RUA queden entre les 10 primeres del Cross Ciutat de Mataró.
Estela Alberola va arribar a la quarta a la categoria de prebenjamí, Clàudia Martínez va ser cinquena juvenil i Laura Torres va quedar setena a la categoria d'infantil. El Cross Ciutat de Mataró va celebrar diumenge 15 de novembre la seva 46a edició.
I seguim.
La bona actuació es va completar amb la cinquena posició per equips que va assolir l'equip femení en la categoria cadet. El conjunt estava format per Clàudia Alcolea, Mireia Valdivia, Gina Guardado, Laia Solano i Alba Calderón.
Perdona, Marc, tenia ganes de donar una altra notícia perquè el Club Patinatge Artístic Ripollet és el tercer equip classificat a la Lliga Interclubs.
Sí, el Club Patinatge Artístic de Ripollet es classifica com a tercer equip en modalitat de lliure a la classificació Interclubs 2015, en la qual s'hi troben un total de 71 clubs. El Club Patinatge Artístic També se situa a setè en la classificació de figures obligatòries, sent així el millor equip tenint en compte amb dues classificacions.
Doncs felicitats a tots els esportistes ripolletens. Ara passem als partits previstos per aquest cap de setmana. Comencem pel futbol.
Sí, demà a 17:15 el Pajaril jugarà a l'Industrial contra el Candeu. Diumenge a 12:00 el Ripollet jugarà al camp d'Alcaldes i a la mateixa hora l'escola jugarà a casa contra el Montcada. Pel que fa a la categoria femenina, l'escola jugarà diumenge a 12:00 al camp del Corró. Passem ara al futbol sala. El Ripollet jugarà demà a 17:45 al pavelló Joan Creus contra la Barceloneta. I el femení jugarà demà a 16:45 contra el Tallà. Serà també al pavelló Joan Creus. En bàsquet, el Ripollet jugarà diumenge a 17:45 a les pistes del bàsquet Pia. Pel que fa al femení, el Ripollet jugarà diumenge a 12:45 a casa contra el Sant Quirze. Pel que fa a l'handbol, el Ripollet jugarà diumenge a casa contra la Llagosta i serà a 16:45. I acabem amb l'hoquei. El Ripollet jugarà diumenge a 16:45 a casa contra el Castellar. Com sempre, dilluns a 7:00 els portarem tota la informació esportiva al programa InfoSport.
Moltes gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Igualment, gràcies a tu.
Escoltant Info.
I parlem d'un altre esdeveniment, podríem dir del cap de setmana, perquè l'Esplai L'Estel commemora aquest diumenge els seus 35 anys de vida. Ho farà amb una gran festa a la plaça del Molí a partir de les 10 del matí. Tothom hi està convidat, sobretot els membres i exmembres de l'Esplai L'Estel, que es donarà cita en aquesta gran trobada. Tenim als estudis de Ripollet Ràdio el Joel Garcia, membre de l'Esplai, que ens farà 5 cèntims de la festa de diumenge. Joel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs parlàvem de que aquesta festa hi comptarà amb moltes activitats, tant al matí com a la tarda. Hi haurà diferents grups d'animació infantil. Explica'ns una mica què ens pots avançar d'aquestes actuacions.
Doncs sí, des de les 10 del matí tindrem tallers i jocs. Nosaltres des de l'Esplai L'Estel hem preparat, com sempre, alguns tallers, com de maquillatge, que col·laborarà la Careta Teatre. També farem pots de sal, que tenen tant d'èxit, clauers de feltre i un concurs de dibuix, com sempre fem, que després tindrà els seus premis. Però, per altra banda, també tindrem el Fefe i companyia, que actuarà després a 12:00, però des de 10:00 tindrem jocs gegants per tota la canalla, que seran de fusta, que els ha creat ell, i bueno, esperem que els agradi. Després sí que farem una pausa per dinar, una paellada popular, que serà de 5 euros amb beguda inclosa, i després ja per la tarda, a 5:00 PM, el Pep López, tenim moltes ganes, ens ha dit que la liarà ben grossa i ens ho passarem molt bé. Després, a 6:00 PM, vindran els Diables a fer alguna cosa. Esperem que l'Ajuntament ens hagi acceptat i farem alguna cosa de foc. Encara no ho sabem del tot. I una xocolatada popular per si tenim una mica de fred. I després, ja una mica al plat fort, tindrem The Penguins, Reggae per Xics, i són cançons que cantem molt a l'Esplai, que ens agraden, com la de l'avi o el patinet, i bueno,
és mantenir aquest esperit que porteu a l'estiu. Sí. Pels carrers de Ripollet, no? Una mica.
Clar, és una festa per, bueno, sobretot per la canalla, pels infants, però també pels monitors, exmonitors, amics i tota la gent del poble que es vulgui acostar. O sigui, ho fem pel poble i esperem
35 anys, Joel, vull dir que hi haurà gent que ha passat per l'entitat que ja tindrà més de 60, podríem dir, no?
Sí, bueno, hem estat fent difusió pel Facebook i, per exemple, amb el Pep López van pujar una foto i ens han comentat amb una foto del 25è aniversari amb ell dos nens que encara continuen en l'Esplai, i bueno, ens ha agradat molt veure com evoluciona, com continuen, i aquest esperit de l'Esplai que bueno, que és el que fa.
Hem vist que, a part de l'Estel, doncs, també s'han implicat altres entitats de la vila. Parlaves dels Diables o sí, de la Careta. Quina és la col·laboració que hi teniu?
Bueno, sempre ens agrada col·laborar amb entitats i oferim, i per un 35è aniversari sempre fem maquillatge, i bueno, per què no dir a la Careta que vingui a ajudar, o amb Diables, que també tenim bastanta bona relació, que vinguin i ens ajudin a fer un espectacle, i bueno, tot pel poble.
Teniu la paellada, com comentaves, la xocolatada popular.
Sí.
Quina assistència espereu, o per quanta gent hi ha preparada aquesta paella?
Bueno, no ho tenim del tot previst per quanta gent. Sí que hem fet una paellada que creiem que cobrirà tota la gent que vingui, i sí que hem de dir que pel Facebook han estat preguntant de què serà la paella. Hem de dir que serà de carn i verdures, perquè pugui menjar la gent que té alguna intolerància al marisc o així, perquè sí que ens han preguntat i esperem cobrir. No sabem exactament, però sí que farem una paella bastant gran i amb un col·laborador, un pare d'un membre de l'assemblea que ens ajudarà a fer una gran paella i que estigui molt bona per tothom que la vulgui tastar.
Molt bé. Heu posat especial èmfasi en que hi participin també a la festa dels exmembres de l'entitat. Imagino que voleu que es mantingui també una mica aquest sentiment de germanor, no?
Sí, bueno, això sempre ho fem, qualsevol activitat externalitzada. Tenim un contacte del mail que es diu col·laboradors i tenim allà tota la gent que ha format part de l'assemblea, de l'Esplai Estel, i cada vegada que fem una activitat els enviem un correu de si volen venir a participar, a ajudar, i bueno, com un 35è aniversari també poden venir a fer el que vulguin.
Hem vist al vostre Facebook, per això que vosaltres vau iniciar la festa ara fa uns dies, vau fer doncs, una mena de pintada commemorativa.
Sí, hem fet un mural perquè bueno, sempre anem renovant i a l'Esplai sí que hem deixat un tros per commemorar aquest 35è aniversari. Han fet el grup que acaba de pujar ara, que són joves, i bueno, han posat noms d'antics noms de grup i moltes coses que, bueno, que quedaran allà durant temps.
Joel, tu ets molt jove, veig que heu renovat una altra vegada l'entitat, no?
Sí, ara mateix la veritat és que està molt renovada i acaben de venir tres noves incorporacions. Ara fins i tot aquest Nadal es formaran més monitors per adquirir el títol i sempre estem en creixement, o sigui, és una entitat que és jove però forma part de moltes coses, o sigui, està molt bé, perquè jo ara, per exemple, sóc animador sociocultural titulat i jo intento ajudar i em sembla que sóc una mica experimentat en el tema, tal i com està ara l'assemblea, però tots tenen molta iniciativa, tots som amics també, fem jornades formatives i, o sigui, tenim molt esperit d'ajudar aquesta canalla, transmitir valors i sobretot que s'ho passin bé amb jocs i dinàmiques.
Continueu doncs, amb la històrica activitat d'educació en el lleure.
Clar.
Però quins projectes teniu com a entitat?
Bueno, de cara al futur no ho sabem. Sí que tenim esperança de que hi hagi un bon associacionisme, que col·laborem amb totes les entitats del poble i sobretot que els nens aprenguin sense adonar-se compte a través dels jocs i de les dinàmiques.
Mm-hmm. Tothom coneix el vostre esplai d'estiu, però durant l'any què és el que feu? Què oferiu als infants de Ripollet?
Durant l'any, ara mateix tenim uns 60 nens i nenes, bueno, joves, i fem esplai de tardes als dissabtes, de 4 de la tarda a 6 i mitja, i fem sortides, fem excursions, rutes, jocs, dinàmiques. És una mica més un treball més acurat, més de treball amb els joves, no tant a l'estiu perquè és molt curt, però durant tot l'any sí que podem fer un treball. Ara, per exemple, estàvem treballant un grup amb la violència de gènere, ara que ve el 25 de novembre, doncs, bueno, treballar coses que toquen en el calendari, que volem transmetre a aquests joves, a aquests nens, i sobretot que comentin, però que juguin.
Molt bé. Doncs ens queda un minutet. Ràpidament, convida tothom a participar diumenge.
Doncs sí, serà una festa molt grossa, que tenim moltes ganes de que vingui tot qui vulgui, tothom allà a passar-nos-ho bé. I bueno, us convidem, que també us quedeu a dinar si voleu, i a gaudir d'aquests animadors que vindran del Fefe i companyia, del Pep López, de l'actuació de Diables i de Penguins, i bueno, us esperem allà.
De tot el dia, no?
Sí,
que
sí,
teniu
durant
activitats.
Tot el dia.
Doncs a Joel García, moltes gràcies.
Bueno,
felicitats per
gràcies.
Aquests 35 anys. I així arribem parlant d'aquesta gran festa de l'Esplai l'Estel al final d'aquests 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 20 de novembre. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Prunera, Jordi Sugranyes, Marc Mata, qui us parla, Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a les 6, diumenge a la 1 del migdia, i a més poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.